Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 18. Com a casa, en lloc. 23 dies després, 17 de gener de 1640. Les Piles, Principat de Catalunya. L'altiplà de la Segarra, situat quasi al centre del Principat, era un extens altiplà ondulat que anava dels 900 als 450 metres d'altura, eminentment rural i sembrat de masos, petits pobles alçats als vessants assolellats dels turons, sota la protecció d'un antic castell, i importants viles fortificades com Cervera, Guissona, Calaf o Santa Coloma de Caral. El seu paisatge, modulat al llarg dels segles, destacava per la vista de turons esglaonats amb pulcres marges de pedra seca, aprofitant cada racó de terra per al cultiu del cereal i el safrà, petites clapes de bosc i diminutes fonts que, amb penes i treballs, recorrien entre els suaus turons de secà fins a formar rases que, junyides les unes amb les altres, donaven vida a petits rius que, amb gran esforç per no ser engolits per aquelles eixutes terres de secà, intentaven fer el seu camí inexorable cap al mar. La part més meridional de l'altiplà, allà on la planúria anava prenent altura i ondulant-se de forma progressiva fins a topar amb la serralada prelitoral catalana, era coneguda com la Baixa Segarra, un petit territori que feia vida al voltant de la vila de Santa Coloma de Caral i el seu mercat setmanal. La petita comarca, enlairada a 700 metres entre la Conca d'Òdena i la de Barberà, oferia imatges d'horitzons molt pròxims a causa del seu accidentat relleu, sobresortint Montserrat com si fos un núvol blavós de retalls fantàstics que s'enfonsava en l'horitzó de llevant. Les muntanyes de Prades a ponent, suaus turons al nord i les serres de Caral, Brufaganya i el Montclar al sud. Tot i ser part de la Segarra, es distingia d'aquesta per diverses peculiaritats pròpies i, així, mentre els habitants de la Segarra eren segarrencs, els de la Baixa Segarra eren segarretes. A diferència de la Segarra estricta, la comarca dels Segarretes es trobava cap all entre el litoral i l'interior, entre la Conca de l'Ebre i la del Gaià, dividida entre la vegueria de Montblanc, Cervera i Vilafranca, entre l'altiplà central i la serralada prelitoral i entre els dos dialectes més importants del català, l'occidental i l'oriental. Passada la Baixa Segarra cap a l'est, la gent parlava amb l'A, mentre que cap a l'oest ho feien amb l'E. Per aquest fet, de la barreja dels dos dialectes, havia nascut una singular i genuïna manera de parlar, el xipella, el català parlat amb la I. Just enmig de la menuda comarca, a l'ombra de la muntanya de Sant Miquel de Montclar, sobre un petit turó rocós s'erigia el vell castell de les Piles, una torre quadrangular de 500 anys d'història, i arraulides als seus redós, com en la majoria de pobles segarretes, s'esglaonaven precàries cases sobre la costa, aguantant-se les unes amb les altres fins a formar un clos de 34 cases i una petita església. Aquell dia, entre els seus carrers enfangats, costeruts i estrets, els espilencs desfilaven un a un per davant del portal de l'església, amb els matxos, eugues i cavalls ben respatllats. Els animals, la majoria dèbils i escanyolits, a causa de l'extrema fam que es patia al país, desfilaven amb els ulls apagats i deixant veure els seus ossos sota una fràgil capa de pell, mentre Pere Segarra, el rector, els beneïa amb motiu de la festa de Sant Antoni davant l'atenta mirada de tot el poble, especialment les dones, que aprofitaven el moment per controlar qui tenia bestiar i, per tant, menjar. La padrina Coloma, asseguda sobre un pedrís enfront l'església, portava un ret al cap per recollir els cabells i una mantellina negra per les espatlles, feta de tul i amb ornaments, mentre anava xiu-xiuejant a l'orella de la seva jove Caterina. A l'altre cantó del carrer, el padrí Joan, vestit amb camisa blanca, pantalons negres de vellut, espardenyes, faixa i barretina, deia carallotades amb els seus amics, asseguts en un banc de pedra a l'escalfor de la llum del sol. Magí Roget, allunyat del gruix de la gent, mirava la festivitat mentre agafava suaument a la seva dona Maria per l'espatlla. Malgrat que havia passat més d'un any des que va ser violada, Maria no s'havia pogut recuperar del tot. De fet, mai ho faria. Però tot i així, la seva situació havia canviat considerablement des de la seva penosa situació en els dies posteriors a la violació. Després de ser violada, Maria hauria hagut de conviure amb els soldats durant dues setmanes, fet que no va poder suportar i que la va obligar a marxar a viure al corral amb els seus dos fills. Durant aquells dies, Maria plorava contínuament quan les imatges de la violació, una vegada rere l'altra, li venien al cap. Recolzada a la paret del corral, plorava versant els seus fills i conscient que, malgrat haver de compartir aquell espai amb els porcs, allò era infinitament millor que haver de fer-ho amb els soldats dels terços. Finalment, quan els soldats van marxar i va poder tornar a casa, la situació no va millorar gaire, ja que, inevitablement, veure l'espai on va ser violada li feia recordar tot de forma permanent i se sentia enormement afligida. Sentia una ansietat que se la menjava per dins i tenia problemes per menjar i agafar el son. Cada cop estava més irritable i menys efectiva, inclús amb els seus propis fills. Discutia constantment amb la seva mare, sentia que ningú la comprenia i tenia por. Molta por. Quasi durant 6 mesos va estar així. Fins que en Miquelet va agafar unes febres molt altes. A partir d'aquell moment va centrar tota la seva atenció en el seu fill. En Miquelet tenia dificultats per respirar i dia rere dia semblava que s'anava apagant. Miraculosament, però, el vailet es va refer i la seva mare, veient el nen-se, es va alegrar tant que va entendre que havia de refer-se del tot. Finalment, quan Magí Roget, el seu marit, va retornar tot feia just 4 mesos, la situació es va anar normalitzant. En un primer moment, Maria sentia temor cada cop que Magí l'acariciava o li mostrava afecte. Però a poc ho va anar superant, fins que es va atrevir a explicar al seu marit què havia passat amb pèls i senyals. Quan va fer això, es va sentir enormement alliberada i va entendre que, malgrat que mai es podria treure aquelles imatges del cap, havia de seguir amb la seva vida i gaudir-la, ja que havia estat agraciada amb 2 fills preciosos i amb un home que estimava i que l'estimava. Maria i Magí, a partir d'aquell moment, es van mostrar un afecte i una delicadesa que mai havien experimentat, i tot i la penúria que passaven, ja que hi havia dies que no podien menjar, els semblava que estaven vivint els millors dies de les seves vides. Diuen que Francesc de Tamarit va ser rebut triomfalment a Barcelona l'altre dia, deia el padrí Joan als seus amics. Oh, va entrar a Barcelona a cavall, acompanyat de diversos oficials de la Generalitat i seguit de tambors i trompetes, explicava el vell de Cal Maginet. Els barcelonins van abarrotar els carrers i el van victorejar al seu pas, presos de l'eufòria de la victòria fins que, arribat davant de la casa del general, Tamarit fou rebut cerimonialment pel president Claris, Fontanella, el veguer de Barcelona i diversos bisbes catalans, va dir el vell de Cal Barreter. Diuen que en Fontanella és el nou conseller en cap del Consell de Cent, va exclamar el vell de Cal Rebregat. Això diuen, sí, va dir el padrí Joan. En canvi, ningú no va sortir a rebre el virrei, va dir el vell de Cal Pubill. Que es foti, va exclamar el padrí. És un desgraciat. Esperem que els nostres fills arribin aviat, va dir el vell de Cal Calvet. A veure, va dir el padrí. Diuen que els francesos, després de tant de temps de setge, es van quedar sense menjar i es van haver d'alimentar de la seva pròpia cavalleria, va dir el vell de Cal Tòfol. Mira, almenys van menjar carn. De bon grat em menjaria el macho de casa amb la gana que passem, va dir el vell Barreter. Si no fos perquè després la teva dona et fotria fer de macho a tu, va deixar anar el vell de Cal Costa, fent riure tots els ancians. Es veu que quan van haver menjat tots els cavalls, van estar uns dies menjant-se els seus companys morts, va dir el vell de Cal Pubill. Au, va, va exclamar el padrí Joan. La gana és molt fotuda, eh? Va dir el vell de Cal Rebregat. Aquí ens queixem perquè algun dia no podem anar a dinar. Però si portéssim 2 dies sense menjar res, què? Et menjaries la dona, tu? Va dir el padrí Joan. No, no, la dona no, que després em passaria el dia gemegant com ella, va respondre fent-los riure tots. A més, tants anys de mala llet segur que li deu haver amargat la carn, allò no hi ha qui se ho mengi. Cago en Déu, si et sent la teva dona, el qui no menjarà seràs tu, va dir el vell de Cal Pubill fent-los riure tots. Si em podeu arribar a dir de carallotades en un sol minut, va dir el padrí Joan. Això dels francesos no ho és cap carallotada, eh? Va dir el vell de Cal Barreter. Haurem d'esperar que arribin els nostres fills perquè ens ho confirmin, va dir el padrí. No poden tardar gaire, va dir el vell de Cal Pubill. Els francesos es van rendir el dia 6 de gener, fa 11 dies. Esperem que vinguin sols i no amb els terços, va exclamar el padrí. Els terços? Va dir el vell Barreter. Si hi ha dies que no podem ni menjar, només ens faltaria això ara. L'altre dia, al mercat de Santa Coloma, l'hereu de Cal Estabon va dir que Dalmau havia decretat que els terços hispànics es quedessin al Principat per vigilar la frontera i que es repartissin per les comarques interiors del país, va dir el padrí. Repartir-los? Per què? Va dir el vell Barreter. Es veu que si aquí passem gana, la situació al Rosselló és molt pitjor, va respondre el padrí. De sobte, el padrí va veure com Magí, Roget i Maria començaven a córrer costa avall en direcció al portal del poble. El padrí es va incorporar amb el bastó i al moment un home li va cridar. Viudo, arribat el vostre cavaler. Llorenç, davant el portal del poble, veia la seva germana corrent per la costa, seguida del seu cunyat Magí. Evidentment, Llorenç s'alegrava de ser a casa, però no va poder contenir un llarg sospir de pena pel moment que viuria a continuació. Quan Maria va arribar a l'alçada del seu germà Llorenç, el va abraçar amb força, mentre Magí, des del darrere, veia la cara de Llorenç i com li regalimava una llàgrima de la galta. Al moment, Magí va intuir que alguna cosa no anava bé. Quan Maria es va incorporar per observar el seu germà i el va mirar als ulls, li va preguntar: Llorenç, què tens? Una altra llàgrima li va regalimar. I en Joan? Va preguntar a Maria. Llorenç, sense dir res, va mirar fixament a la seva germana sense saber què dir. Llorenç! Va cridar la padrina, somrient tot baixant per la costa amb Caterina. Llorenç va mirar sa mare, i quan aquesta va veure la seva cara, a l'instant, va entendre el que passava. Es va persignar, i quan va ser just davant del seu fill, Llorenç va prendre tot el coratge del món i li va dir: Mare, en Joan... Li va regalimar una altra llàgrima. En Joan és mort. Com? No pot ser! Va exclamar Caterina. No, 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 deia la padrina, movent el cap. Va morir en batalla. El van enterrar amb tots els honors, va dir Llorenç. No, no, va dir Caterina, tot agafant-lo per les espatlles i sacsejant-lo. Em va dir que us digués que us estimava i em va donar aquest ninotet per l'Agustí, va dir Llorenç. De sobte, Caterina es va desmaiar. Mentre la padrina plorava mirant el cel i cridava. Cridava desconsolada i plena de dolor, en un funabrau dol que va fer esgarrifar tot el poble. El padrí, baixant per la costa, en veure aquella estampa ho va entendre tot. Es va seure en un banc de pedra i va arrencar a plorar amb el cap recolzat en el bastó, sol. Magí i Llorenç es van posar de genoll al costat de Caterina per reanimar-la, mentre Maria plorava i abraçava sa mare. La padrina Coloma cridava i plorava tot abraçant a la seva filla amb força, fent-se escoltar costa amunt i cridant l'atenció del poble. Els seus planys, tal com si ho dolés, encomanaven la pena a tot aquell qui l'escoltava. De sobte, Caterina va recobrar els sentits i Maria va deixar la seva mare i es va posar de genolls amb Caterina. Llavors, la padrina Coloma es va acostar a la paret de pedra del portal i va començar a colpejar-se el cap mentre plorava i cridava. Recolzada amb les mans a la paret, acostava el seu cap a la pedra de forma violenta, una vegada rere l'altra, acompanyada d'un plor de pena indescriptible. El padrí Joan, en veure-ho, es va alçar i va córrer cap a ella, mentre Maria i Llorenç s'alçaven del terra i l'agafaven. Caterina, en xoc a terra, ho observava tot sense poder entendre què estava passant fins que en Miquelet i l'Agustí van arribar i Llorenç va donar el ninotet de safrà al seu nebot. El pare, va dir Llorenç a l'Agustí, el teu pare va lluitar amb valentia i honor, però va morir en batalla. Les seves últimes paraules van ser per tu. Em va dir que t'estimava, a tu, al teu germà i a la teva mare. I em va dir que et tornés això. Caterina, en sentir-ho, va començar a plorar amb tota la seva ànima. Amb dificultats per respirar i definir una fúnebre melodia de dol que, conjuntament amb la de la padrina Coloma i Maria, van fer que tot el poble es mogués des de l'església fins a la posició on hi havia la família Balcells. L'estampa era monstruosa. Davant el portal, Magí, Llorenç i el padrí Joan ploraven com a criatures en silenci, absolutament impotents, mentre Maria abraçava la seva mare, qui tenia la cara ensengada i cridava com si li haguessin arrencat una cama. A la roca Caterina, de genolls, abraçava els seus fills Agustí i Francesc amb força, plorant i amb dificultats per respirar. Amb la por al cos, el vell de Cal Pubill es va acostar fins a ser a prop de Llorenç i li va preguntar: «I la resta de nois, has vingut sol?» Llorenç es va pensar amb llàgrimes als ulls, completament abatut, i tot mirant el poble allà reunit els va dir: «Ho sento. De tots els de les piles que vam anar al setge només quedo jo. Els vostres fills són morts». Instantàniament, de les 34 famílies que hi havia allà observant, 7 van començar a repetir l'udol dels Balcells. En 8 de les 34 cases havien patit una pèrdua. 4 mares s'havien quedat sense el fill. 8 dones havien quedat viudes. 15 infants s'havien quedat sense pare. I desenes d'espilencs havien perdut grans amics. Amb la qual cosa, el poble sencer es va sumir en la pena. Una pena que, malgrat ja havien viscut en altres situacions, mai s'havia carnissat tant com en aquella ocasió. De sobte, sense esperar-ho, Llorenç va girar el cap en direcció als camps, rere el portal del poble, i va veure una figura familiar just al mig del camí ral, Flor d'Espina. Sense pensar-ho, va baixar fins a ser davant seu. «T'acompanyo en el sentiment, Llorenç», li va dir el baró de Vall Espinosa. «Gràcies», va respondre Llorenç. «T'agradaria venjar la mort del teu germà?», li va preguntar Flor d'Espina. «Ja ho crec que m'agradaria», li va dir Llorenç. «Mal padrenyal?», li va preguntar Flor d'Espina. «Mal padrenyal». Thank you. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.